pot continuar sortint de franc la protecció estadounidenca. Arribem així a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 8 a l'Informatiu Matí.
Més informació a ib3notícies.com. ...21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a una nova conversa polisèmica. Cada divendres proposam als nostres convidats quatre paraules i les d'avui vos he de dir que no són gens fàcils, sobretot tres de les quatre. Però l'equip d'entre avui i demà, no dubtant de la capacitat per a la conversa dels nostres convidats, perquè acumulen experiència, perquè tenen imaginació i perquè, sobretot, tenen xerrera. Les paraules d'aquesta setmana són diàleg, jota, dama i cranc. Farem un pot de bla, 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 ara, començarem aquesta conversa polisèmica amb bon ritme i amb bona gent. Cristina Ors, Missé, com estàs? Benvinguda.
Hola, gràcies.
Molt bé, que bé tenir-te, quin bon color.
Això no s'ha de dir.
Ha arribat la primavera, clar que sí. Tu saps que la ràdio és màgica.
És màgica, i tot se sap.
I en els oients els hem de donar pistes perquè t'imaginin, amb bon color. A veure tu, Miquel Àngel Palleres, com estàs?
Hola, com va? Molt bé.
Un pa més blanca, però també fas bona cara.
Se nota la diferència d'estil de vida que duina Cristina i jo, però bueno, ja en xerrarem d'això.
Molt bé, Miquel Àngel Palleres, membre de l'equip d'Entre avui i demà, director de la radionovel·la, que després d'aquesta xerrada escoltareu, capítol 4, especialista en màrqueting, i en Rafa Goberna. Com estàs? Benvingut.
Encantat una altra vegada d'estar aquí amb
tu
vosaltres.
Tu també tens bon color, eh?
Sempre.
Val, val, molt bé, molt bé. Perquè, però, de on te surt aquest bon color?
Dels meus abans passats.
Ah, directament?
Directament. Ah. Eren irlandesos.
Sí.
I es veu que, en fin.
Ha hecho un gesto que no aparece en la radio.
Que tenen ses galtes vermelles.
Exacte, exacte.
Molt bé. En Rafa, que és consultor, professor, descobridor i potenciador del talent de ses persones dins ses organitzacions. M'encanta posar sa paraula diàleg damunt la taula amb altres tres. Miquel Àngel, si te dic diàleg, que te venes cap primer de tot?
Se falta de diàleg en general, no? Mira quin temps mos toca viure, no? Mira el que passa cada dia, llegues les notícies i crec que el que passa a tot el món és falta de diàleg. Com seria la cosa si dialogàssim? I dialogar, des del meu punt de vista, depèn de dues parts. Uno habla, otro escucha, y luego, al revés, otro habla, y tú, que antes hablabas, ahora tienes que escuchar. I crec que això és el que no succeeix. I és una llàstima, perquè és molt guapo dialogar.
Mm-hmm. Molt bé, Cristina, diàleg.
Pues totalment d'acord. En poques vegades ho veu Miquel Àngel, però aquesta vegada totalment d'acord. Imprescindible. Imprescindible, i és vegada que no dialoguem tant com deuríem. Mm.
Ara en parlarem. Rafa, diàleg.
La política té la finalitat de la convivència. I la convivència necessita de diàleg. Per què? Perquè és conviure amb els diferents. I això, com heu comentat, és el que no està passant. El diàleg és el que ens manté i el que fa que puguem avançar. si no hi ha diàleg, doncs ja sabem el que passa, no? Una relació és una conversa, és un diàleg. I per mantenir la relació, mantenim el diàleg. Uh-huh. Una xarxa, una empresa és una xarxa conversacional. Llavors, el més interessant, des del meu punt de vista, és quin és el gradient de que comencem a parlar i apareixen diferències, que no passa res. Vull dir, podem conviure. Però hi ha un moment en què emocionem aquestes diferències i apareixen les discrepàncies. I les discrepàncies ja té una càrrega emocional molt alta. Si no ho solventem, apareix el conflicte. I si no solventem el conflicte, apareix la crisi.
No, va dir, bueno, anem a la merda, no?
Exacte.
Directament.
Se pot dir merda.
Ah, poden dir, poden dir.
Llavors, crec, sabeu el que hi ha darrere de la discrepància? La innovació. Llavors, dialogar no és fàcil. I per mi hi ha un exemple molt, molt clar. Converses pendentes. Tots tenim converses pendentes. Que no són converses difícils, són converses incòmodes. Per què? Perquè tenim por de que no s'entengui, de generar por, de trencar una relació. I llavors són converses que fantaseamos de que el temps ho arreglarà. I el temps no arregla res. El temps narcotitza, però no elimina. Per això crec que és tan basal, tan important, tan bàsic poder conversar, no? I tan difícil, no?
No mos ha dit coses ni res.
Però no te sembla que és tan important a vegades el que estaves tu dient, el diàleg com el silenci?
No es pot no comunicar.
Sí, però no sempre és necessari.
No, quan fas un silenci estàs comunicant.
Exacte.
Sí, llavors, i tant que sí, i tant que sí. Crec que aquest equilibri entre parlar i escoltar, que comentava el Miquel Àngel, sí, és tan important.
Tan important.
I escoltar bé. Hi ha gent que entén que escoltar és esperar que et toqui el torn de paraula per dir el que penses.
Aquesta és bona, sí.
Saps, no?
Però si a vegades el que vas a dir tu ja mateix consideres que no ho tindries que dir, pues...
No ho diguis.
No ho diguis.
Sí, sí, sí.
No sé de qué era esa frase que decía, si te vas a empeñar en hablar conmigo, el monólogo es totalmente imposible. Creo que va en referencia a lo que tú dices ahora, ¿no? Sempre t'has de posar amb una actitud d'escolta activa, no? De davant el que t'està dient un altre, perquè el que t'està dient a lo millor pot fer canviar la teva opinió, però per això necessites entendre que pots aprendre que tens davant que t'està xerrant, i a lo millor te fa canviar un punt de vista perquè t'ha donat un punt de vista que tu no hi havies caigut, etc. No? I és un aprenentatge bidireccional. Si tu no estàs disposat a apostar per aquest aprenentatge, és tota la seqüència que tu has dit. Acabarem en una crisi, en un conflicte, en una guerra i en coses molt peores. No? I crec que tot se basa en anar al principi i dir, pues, ara xerrarem tu, xerrarem, dialogarem, con una actitud positiva i de escuchar, voy a aprender de lo que me vas a decir. I crec que d'aquesta manera canviarien moltes coses. Estem estanca, com deies, esperamos el turno de palabra para decir la nuestra. Ja està. Sí.
Home, crec que a l'escola ara, jo crec unes quantes escoles que sí que fan debats i formen amb debats, no? Que és una manera, jo crec que cal apostar sempre per l'educació, no? per la formació. Llavors, és una manera d'entendre a on et pot portar a dialogar bé, no? I et manté, estem vius perquè estem aprenent, i llavors quan entra la rutina, doncs això ja acaba, no acaba de funcionar, no? Llavors, el fet d'aprendre, perdó, no és difícil. La dificultat està en el desaprendre. És a dir, jo puc aprendre, però si no llanço coses fora, si no suelto, difícilment podré posar en pràctica. Perquè aprendre és canviar, això és algo que és...
Això que parlaves, Rafa, de lo que està de moda, no sé si és de moda, però sí, fa un poc temps que es fa aquí a Espanya, aquestes... s'ensenyen els alumnes confrontar-se, tampoc no discutir i a parlar i defensar les teves idees. Això, als Estats Units, sí que fa molt d'anys que es fa, oh? Sí. I mireu on estem.
Bueno, diálogo de Platón. No sé, ya hace tiempo que se habla de diálogo, imaginad, ¿no? Fa 2.500 años,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y no sé si hemos aprendido mucho con eso, ¿no?
Això de lo que deia, és a dir, no. Als Estats Units és com una activitat extraescolar, mm-hmm. igual que jo que sé, que fan aquí, no mm-hmm. sé, els nostres nens fan
sí,
unes altres
no?
coses.
Sí, no? I aquí hi ha lligues de debat, a universitat, en instituts, etc.
Exacte,
però
als Estats Units és de tota la, bueno, tota la vida, fan molts més anys i clar...
Ferra, tu, baixa't un poquet el micro, Cristina. Un poquet, perfecte. Així t'ha sentint tots. Vale. T'ha sentint tots millor. Que t'ha sentien bé, eh? Però és que si no, com deia Miquel Àngel, el diàleg és impossible. Si jo no t'ho sent bé...
És susurro, sí. Més que diàleg.
Si els oients no t'escolten bé, no hi ha diàleg, perquè també hi ha diàleg amb els oients, encara que no les veiem. Yeah. I estic pensant que a les vostres professions el diàleg és molt important, eh? Cristina, no, Cristina, mira...
Jo ja ho he deixat perdre amb això.
No?
Sí, perquè no és diàleg, en el meu cas és intentar convèncer l'altre que tu tens raó, que ja, és diferent ja. En aquest cas. Mm. Sobretot a tribunals. A tribunals has de convèncer el jutge que tu tens tota la raó.
No, no, és vera, que en aquest cas no és tan diàleg com intentes guanyar a través de la
sí.
dialèctica.
De la
no?
dialèctica, aquí està, aquí hi ha la petita diferència. Sí que és sí. vera que després amb els clients has de tenir molt de diàleg perquè els has d'explicar
sí.
tot la seva situació i en tot... En el problema per dir-ho d'alguna manera amb aquest any i el que pots fer per ells. Aquí sí que has de tenir un bon diàleg uh-huh. i t'has d'explicar molt bé, però aquí se queda.
Jo, des del punt de vista professional, màrqueting, mercadotècnia, fa no tant d'anys, abans de les xarxes socials, los mercados eran grupos de segmentos de cosas, ¿no? Es decir, gente de menos de 35 años, dones casades, nins de menos de no sé què, ¿no? I tot el que tenia que veure amb vendre coses tenien que veure amb aquests segments. Per això, en tot lo digital ha anat modificant-se i canviant-se fins que l'any, crec que era 99, va sortir el famoso manifiesto Cloutrain que diu que los mercados son conversaciones, no son entes aislados que envies un mensaje unidireccional. I quan tu entens que els mercats són conversacions i que aquestes converses se produeixen estès o no estès, és a dir, quan tu tens una empresa o tens un producte que abans, la gent xerrarà del teu producte, te guste a ti o no, el que han fet tot internet i les xarxes socials i tot el que ha venit després és com a democratitzar una miqueta la tipologia de producte que jo puc posar en el mercat. Perquè si jo vull fer un refresc de merda, volien dir merda, no? Tendré esa gent que dirà, este no és el gusto que quiero, cámbialo. Puc deixar de comprar el teu producte, però la lògica és, te diré com ho has de fer perquè jo m'agradi. No diré no, sinó que diré com lo quiero. I les empreses han d'aprendre a escoltar això i a canviar les seves maneres de fer per adaptar-se. I això és el, crec que és el que, en els moments en els que estem.
Home, jo crec que és tan important el que has dit. La venda no existe, solo existe la compra. És a dir, tu no, l'única cosa que pots fer és ajudar-te a comprar.
Sí.
I la conversa canvia. Per descomptat que sí, no? Si no, és intentar vendre sota pressió, és intentar que et comprin en contra de la seva voluntat, el qual... no acaba de funcionar.
A lo millor això, tu que estàs en tema de persones sí. i seleccions de personal i tal, a lo millor la professió de vendedor ha de canviar i ha de ser, no sé, assistente de compra o algo por el estil, no?
Sí, sí. Sí, sí. Els ciros hi van per aquí, no? Mm. És a dir, jo crec que aquest procés és un procés de seducció.
Mm.
I si us en recordeu, de la seducció, no? La seducció.
Què me quieres decir?
Me
quieres decir?
Que... De bon rotllo tot, oi? No?
Seduir vol dir pensar més amb l'altre que amb tu. Si tu li dones a l'altre el que necessita, ell et donarà el que li demanis. Honestament, eh?
Jo tenia una assignatura a sa carrera, sí. de telecomunicacions, t'ho imagina't, sí. que donava en Llorenç Valverde, catedràtic de matemàtiques, mm-hmm. que seria les seduccions de la tecnologia informàtica. Mm-hmm. T'ho dius, te pot seduir sa tecnologia informàtica? Bueno, sí, tenia mm-hmm. ses seves maneres. O sigui que fins i tot en aquest punt arribam.
Sí. Hi ha molts tipus de diàlegs.
I molts tipus de seducció.
Tu ara tens escap en Tinder.
Això és que la seducció a nivell informàtic no la veu, però ja està bé el que tu diguis.
Mira, mentre ho sàpigues explicar, no? Sí. Quan ets capaç d'explicar-ho, de contar-ho i tal, és quan aconsegueixes que la gent se connecti. Ja sigui si informàtica, ja sigui una operació mèdica, no sé, el tema de la divulgació dins l'universitat, per exemple, és importantíssima, i al final t'ha de seduir la història, perquè si t'ho conten així obert biològicament, no?, científicament o acadèmicament, dius, no entenc res, t'ha de seduir.
Home, jo crec que la responsabilitat d'un profe és seduir a l'alumne per l'assignatura. No és ensenyar contingut. El contingut està a la xarxa. Vull dir que... No? Llavors, què és el que fas per despertar interès? I després que es busquin la vida, no? Perquè si no hi ha interès, no hi ha passió. I si no hi ha passió, ja sabem el que passa. Que no hi ha desig. Bueno, em quedo.
En Rafa Banca...
Rafa de Noche, és el nom del programa que faràs pròximament a IB3.
Banca donant una idea amb una altra. Vinga, anem a canviar de paraula, sí. Per això és un diàleg constant. Eh? Avui és divendres i toca diàleg, conversa.
Jo me'n vaig, només fos per entrar-me'n al carrer d'Estorment. Si quan tu vens jo me'n vaig, només fos per entrar-me'n al carrer d'Estorment.
Ai, música nostra i una mica la Lledó, que bé que canten i que bé que ho fan en aquesta Jota Llevantina. Jota, Cristina, si te dic Jota.
Uau.
Te poso a ballar?
Me'l poso a ballar. Sí. Sí. Jo vaig començar a ballar jotes i bolero mallorquí. Sí. 6 anys tenia.
Sí.
I, bueno, però aquestes coses de la vida, doncs, després ho deixes un poc tot, te cases i, bueno, ja la cagues.
I ja no balles.
I ja no balles, però vaig ballar molts d'anys en aquestes... Que està molt bé que mantinguem aquesta cultura nostra, en aquestes ballades populars que fèiem a les places. I música nostra, molt guai, sí.
Jota, Miquel Àngel.
Pensava en lo que en lo difícil, dues coses, en lo difícil que sols a pronunciar-ho en català bé, no?
A veure,
Jota.
Jota.
Que molta gent diu Jota, no?
Jota o gent o ajuntament.
O ajuntament, no? I jo som el primer que no me'n dono compte i moltes vegades fixo pot amb això, no? I l'altre, que me resulta una curiositat, és que quan l'escrius, crec que deu ser l'única consonant que va amb un puntet.
Consonant, sí.
Sí, sí, sí. I no sé per què. Dic, per què hi ha consonants en punt? Doncs no ho sé. Ja, no, supos que... O sigui, qualcú ha de baixar el nivell de la conversa, si no... Ja m'encargo jo, sense cap problema.
Però,
igual
clar,
per diferenciar-la de la G. No? Perquè el so és un altre, no?
Però s'escriu diferent, la gent. S'escriu
diferent. Sí. Escriu diferent. Bueno, ara sí, però suposo que...
Potser abans
no. Sí, abans no.
Ah, pot ser.
No sé, caldrà fer alguna consulta.
Sí, ho cercarem. A veure, Rafa Governa, Jota. O Jota.
Ara, sí, Jota.
Ara ja no sé si ho ve o malament, jo. Ja m'ho he embullat.
La primera cosa que em ve al cap és el ball. Que ballar és dialogar.
Sí.
Perquè no és un ball...
I seduir.
No és una rave, no?
Vull dir que, tot això.
Sí, no? És una manera de comunicar-se amb el cos i amb el moviment. Però hi ha un altre sentit que comentàvem abans, no? No he entendit ni jota. No he entès ni jota. I això ve d'on?
Mira, perquè ho hem dit a micro tancat i ho he cercat. Sembla ser, segons internet, però aquí me surt l'escola Luis Vives d'Espanyol, que tenia que veure amb les llengües primitives de l'Orient Mitjà, siríac, caldeu, hebreu, i la jota era la darrera de totes les lletres i s'escrivia més petitona, i també era l'inici o el final d'estràs d'una lletra. Per tant, si tu no veies ni jota o no entenies ni jota, és que era tan petit que t'acostava veure's lletra petita o entendre-ho. I això mos queda.
Interessant.
M'apareix meravellós, de totes maneres, quan aprofundeixes una mica en l'idioma i en les paraules, hi ha una riquesa de fantàstica, que ja li donem nosaltres, però l'origen de les paraules és una riquesa
meravellosa. I l'origen d'esvall, de on deu ser? Perquè jotes n'hi ha
per tot.
Per tot arreu.
Sí, a Espanya hi ha, sí. I és un ball, allà, sa jota aragonesa, molt similar a la nostra, vos he de dir, i si me permeteu diré que inclús sa jota aragonesa és més potent que sa mallorquina. Bueno, jo amo la jota mallorquina, la amo, perquè a més l'he ballada molts anys i ho he disfrutat moltíssim, però quan venien aquí, que feien aquestes ballades, i venien qualque aragonesa, deies, jolines, com voten, no?, aquesta jota ben votada i ben... Molt maca, també, hi ha la jota aragonesa. Me consta que també n'hi ha d'altres puestos, però... No,
n'hi ha per tot, n'hi ha Galícia, n'hi ha Extremadura, n'hi ha La Manxa, n'hi ha Castella, n'hi ha el País Basc. És una dansa folclòrica tradicional, aquest ritme, també un poc repetitiu, i que ara sentíem música nostra que te fa com aixecar-te i que les faldes volin. Sí. I tenim moltes varietats de jotes, sí.
I més amunt n'hi ha?
Més amunt, País Basc, i més en fora Canàries. Vull dir, mos podem agermanar en jotes.
Pues igual també en el nord d'Àfrica o en el sud d'Europa també hi ha d'haver jotes. Sí. Igual se diuen d'una altra manera.
Les cercarem. Nosaltres, si vols, podem sortir amb aquest ritme de jota que teníem ja posat i mos anirem a fer una petita pausa i tornar.
Que me'n vaig de festa per tota la nit, per tota la nit i per tota la nit. Adéu, no m'esperis avui en el llit. Adéu, no m'esperis avui en el llit. Que me'n vaig de festa per tota la nit, per tota la nit i per tota la nit. Adéu, no m'esperis avui en el llit.
I de tres ràdios, Dial.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún desliz inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, con tal de dejar su sello.
Aquestes són cançons d'anys enrere, aquesta de Madama de Cecília, que mos introdueix la paraula d'avui, o d'ara mateix, que és dama, una d'altres les paraules polisèmiques. Començaré per la dama. Les dames primero, Cris. Dama, el que te venus cap.
Pues m'ho ve elegància, no sé per què. Me ve que, com ho de que una dama és elegant, És com un... O sigui, no hi ha dama si no és elegant. No sé si m'estic explicant.
Sí, sí.
I no només una elegància amb el vestir, sinó una elegància de porte i d'actitud.
Molt bé, molt bé. I dona, Cristina és una dama, jo veig, sí, Miquel Àngel.
¿Qué voy a decir? Yo estoy casado con una, o sea...
Por elegancia.
Si me estás escuchando...
Pero
no, vamos a lo que íbamos. Damas es lloc, ¿no?, de dames. Que sempre he tingut la sensació de que era com el lloc descafeinat des que no sabem jugar bé a escacs, no? I que el mateix tablero és com el mateix escenari, però és tot com molt més fàcil. Hem baixat un poquito el nivell, no hi ha tantes fitxes tan complicades i només pot fer 3 o 4 moviments, no? I dic, bueno, això ja m'agrada més, ja. Per un tio com jo, simplet, pues ja va bé. No?
Rafa governa, dama.
Elegància, presència. I... jo voldria ampliar només per que no només és per dones. És a dir, el tenir presència, el tenir elegància, el que vol dir és que hi ha educació i això millora la relació. El més important en una relació, l'aspecte més important és el respecte. Però el lubricant és l'amabilitat. I és curiós, l'amabilitat no estic parlant de cortesia, eh? L'amabilitat és un de los rasgos del lideratge. I jo penso que tots voldríem viure, tots volem viure, amb un ambient amable, amb un ambient cordial, cortès, amb el qual hi ha respecte, hi ha interès per l'altre, no? I aquesta presència, com estic molt d'acord amb el que dius, no és una qüestió ni de pentinat ni de vestit, és una qüestió de presència personal, no? Que es nota... I es nota molt, i són persones que no aixequen la veu, que són correctes, que tenen el somriure quasi permanent, perquè estimen el lloc on estan. Tenen els codis de comportament. Hi ha persones que no tenen els codis. Hi ha persones que no saben estar. Saben fer, però no saben estar. I canten. Vull dir, canten, no canten jotes, no. Canten d'una manera... No?
I de mira, parlant de cantar, ja que xerram de dames, anem amb una cançó tradicional hermosíssima, que és la Dama de Mallorca. I aquesta és la versió de Pitxorines, que ho esperes? Jo crec que a Cristina li estava agradant. No?
M'estava agradant molt.
Sí, sí.
M'estava agradant molt el ritme, el ritme lent de la música, i estava escoltant molt la lletra, i estava pensant d'allà, aquesta dama era amb una melena llarga i rossa, i jo que duc els cabells tan curts, a veure, també em podo ser dama, no
clar
passa res.
Sí, hermosa meva, robadora del meu cor, clar que sí. I doncs, mireu quina cançó més hermosa. Voleu que anem a la darrera paraula?
Estamos a tu disposició. Sí.
Vinga, i doncs anem a canviar de ritme i de música. Bé, i perquè no mos veis, no veis ni a Cristina Ors, ni a Rafa Governa, ni a Miquel Àngel Palleres, però s'han posat a moure-se amb el Rima debajo del mar, que nosaltres l'hem dit per parlar de crancs, perquè hi ha un dibuix animat mític que és el cranc en Sebastián de La Sirenita de Disney, quan se sorprenia a obrir... Ah, allà cau sa mandíbula. A veure, Cristina, tu que eres la que més te movies, cranc.
M'encanta, però a més m'encanta sa cançó, m'encanta Disney, imagina't, m'he anat a fora jo. I m'encanten els crancs, i m'encanten els crancs peluts.
Ah, molt bé.
Sí.
Però com a animal de companyia o...?
Bueno, no exactament. Perquè a mi sa cranca... m'encanta, sa cranca, però per menjar-me-la, perdoneu-me, però per menjar-me-la.
No com a animal de companyia.
No com a animal de companyia. És que un cranc com a animal de companyia és molt avorrit.
No, fer un bon arròs.
Fer un bon arròs, o una bona cranca en salsa, cranca gallega, perquè les mallorquines són petitones, però les gallegues són grossotes.
I necessites, però, per treure sa carn, una bona eina?
No, en sa boca fent via.
Molt bé. Sin miedo.
Sin miedo.
Sin temor. Venga, cranc, Miquel Àngel.
Bueno, lo mateix que estava dient na Cristina, jo me'l se menjo. O sigui, de fet, me'l se menjo. I pensava que hi ha cuiners de les Illes que fan servir el cranc blau de l'Albufera, que és una espècie invasora, i se'l mengen a posta, no? I, pues, una espècie invasora, pues lo que hago es intentar recuperar l'entorno comiéndome el cangrejo. I le testalles de color blau, i de fet, quan el cuinen i tal, queda d'un color blau molt xulo, i...
Un blau pitufo.
Blau pitufo. No,
és un pa blau pitufo.
Blau elèctric, diria jo.
Blau pitufo.
No, elèctric més azul marino potente.
Val.
I estan ben bons, per cert. I després, no sé per què és un animal que ha de caminar de costat, no? Sí. És rar. I també pensava, que me perdone Sebastián, però no te pot menjar algo que té nom, no te menjaries en el Sebastián,
no.
Però te comeries un cangrejo, clar, sin problemes.
Sí, això és com Babe, el cerdito valiente. Després de veure Babe, varen deixar menjar porc.
Tots
varen deixar de menjar...
Varen
deixar de menjar pop després de veure el documental aquell de mi amigo el pulpo a Netflix.
Efectivament.
Això és un amic teu, no te'l pot menjar.
No. A veure, Rafa, cranc.
Va com un cranc. És a dir, gent que va amb la direcció que no tenia que anar, que va cap enrere, que a més de lo que heu dit, no? I que és una llàstima, perquè és sumament difícil fer que un cranc vagi cap endavant. Amb les persones penso que sí que és factible, però fàcil no és, no? I jo crec que es necessita ajuda d'algú que vegi aquest... aquesta falta d'abans per reconduir, no? Perquè no tenim distància nosaltres de les coses que fem. Llavors necessitem la mirada de l'altre, no? I el cranc podria ser una excepció, no? I cranc té que veure amb càncer, amb l'horòscop?
És horòscop, sí, cranc.
Sí.
Tu quin horòscop ets?
Àries.
Cristina?
Es nota o no?
Sí, no sé, Cristina...
No, yo nada más verte es lo que pensaba. Este tío es Aries, pero fijo.
Jo sóc una lleona.
I no estàs asseguda de veure un altre lleó?
Sí.
Miquel Àngel?
Per això mos duim també.
Sí.
Dos leones en el mismo corral.
En el mismo corral.
No sé jo si, ara que deia en Rafa, se nota, i que aquí tenim dos lleons riallers, un de vora l'altre, però jo crec, Rafa, sí que dos lleons treuen ses urpes. Sí. Tu i jo sortim escaldats, eh?
Faltaria.
Bueno, jo quan era jove vaig a treballar, ara ja no. I ara ja som una linda gatita, no? Ja s'ha acabat, això.
De totes maneres, jo som sagitari i trec sarma i quedeu fusos, eh? Ja vos ho dic.
També te vas tu bé.
Señores oyentes que nos están escuchando, a veces se hablan de temas serios y de ciencia incluso.
Parlem de temes seriosos i de ciència. Creus en els horòscops? I heu cregut qualque vegada? Les heu llegit qualque vegada quan éreu joves? Encara ara? No?
Hombre, quan anant al diari, veure l'horòscopo i tal, però qualsevol parecido con la realitat és pura coincidència. No. Jo, lo que sempre m'ha cridat molta atenció era com sobretot els grecs, que això ven de la mitologia grega, eren capaços de veure un cranc mirant el cel, i esta constel·lació és la del cangrejo, no? I tu mires allà i dius, pues si esto es un cangrejo, apague, vámonos. Bueno, o sí, però sí. I el Sagitario, i Aries, i tot, i el lleó, i tal. Tu, com veus un lleó? El carro, com veus un carro aquí? Té més pinta de cacerola, saps? Però bueno, per què un cranc? Pues no ho sé. Imaginació que tenia. No, lo millor és el que mos falta avui en dia, més imaginació.
Jo penso que jo tinc... Sí, jo tinc, em van fer la carta astral, però aquesta ben feta, vull dir que demanen a no Santa Cruz, i va ser un regal que em van fer, no? I deia coses que, vist des de fora, ah, pues sí, no? Juan Arnau, que és un astrobiòleg, és un científic, que també és traductor de sànscrit, ell no parla, nosaltres parlem de la ciència, ell parla de les ciències. I llavors el que fa és una mirada respectuosa cap enrere. Perquè tenim necessitat d'explicació, d'entendre el que passa. I si no ho entenem, ens ho inventem. Els rumors estan cobrint una necessitat que el cervell necessita tenir resposta. Llavors, jo suposo que no és casual la influència que va tenir tot l'horòscop o bueno, l'astrologia. Hi ha més astròlegs que astrònoms, eh? Vull dir que, tela, eh? Va ser important, no? Avui en dia, la ciència, que el que busca són respostes, pues, bueno, lo de l'astrologia ja no sabem què... Però hi ha persones... Jo puc explicar una anècdota. Estava amb un client. I el client estava treballant, i mira, i jo vaig dir, pues, fem un evento el dia tal, el dia 4 de no sé què. I ell mira no sé què i diu, impossible. Impossible per què? Aquario està en Marte. O no, Marte està en Aquario.
El que sigui, si d'igual sigui. Sí, sí.
I jo, primer vaig dir, m'ho deia molt en sèrio. Vull dir, és impossible fer una reunió quan Marte està en Aquario. Tenim que esperar a que llegui Andròmeda. I jo estic convençut que la fem i no funciona.
I no funciona, no. Sí, sí.
Que no vol dir que validi el tema. Vull dir, passa a formar part de... Pues, a veure, la química veu de l'alquímia. I les ciències... Vull dir, jo penso que l'objectiu de la ciència és carregar-se les supersticions. Que és una manera també de... I supersticions hi ha així, eh? Vull dir que actualment, eh? Vull dir que... I la ciència no té totes les respostes. Parlem de la medicina. No parlem de la medicina xina. O no parlem d'altres coses, no? La medicina russa sembla ser que està més basada en la física que no en la química. No? I llavors, jo crec que és com per no creure, però com per tenir una mica de respecte per la gent que s'ho agafa com molt en sèrio.
Por si acaso, no?
Sí, no és necessari passar per debajo d'una escalera.
Exacto, però por si acaso no passo.
Exacto.
Bueno, jo crec que hi ha més... No sé, no, anava a dir superstició, però quizás no sé paraula. Jo crec que és un poc aquesta necessitat que té ser humà de sabre, i a vegades no cercam en el lloc correcte, o no sé si la paraula és correcta, però sí seria en el lloc que Pandura sí que mos donaria la informació que estem cercant. I, bueno, l'astrologia jo crec que no deixa de ser un joc més, que pots llegir de matins en el diari o que escoltes de matins a ràdio que te diuen l'horòscop i dius, bueno, pues ya que estoy, me lo quedo y lo escucho. Però jo crec que, vull dir, és aquesta recerca que té el ser humà sempre de tenir informació, no només de futur, sinó també de passat, de com ets i tal. I els llibres tenen molta més informació que l'horòscop. Però, bueno, ahí lo dejo, no sé.
Jo sí que crec, no sé de què veurem això, però con el tema del karma.
Existe, el karma existe.
Sí, karma is a bitch, decían los ingleses. també s'ha de dir. Però jo hi ha una cosa que tenc, està empíricament comprovada per mi, imagina't. Però que és que si el dia comença malament, per el motiu que sea, jo ja he arribat a la conclusió de que és millor no anar a l'oficina, no anar a fer res, i és millor quedar-se en el sofà de casa, però serà un dia més productiu. I m'ha passat moltes vegades. Comences el dia malament per qualsevol cosa i no mejora. Durant el dia les coses no van mejorando. Igual és un tema que tu mismo te has autoinducido un estado anímico determinado i tal. Vale, pot ser, evidentment. Però... mai m'ha passat que després de començar un dia malament el dia mejorado sempre va com o igual o peor. I al revés, si el dia és bueno i empieza con algo bueno, aprovechalo porque van a venir más cosas, ¿no? I jo m'ha passat, difícilment me quedo en casa un dia que empieza, porque al final la obligación es la obligación, però hi ha dies que dius, si me vuelvo a casa después de lo que me está pasando ahora mismo, el dia va a ir mejor.
I de vosaltres no partiu. Bé, vosaltres tres sí podeu partir, però quedeu a escoltar la radionovel·la, que ara tot d'una arriba un nou capítol d'Entre avui i demà, la sí, radionovel·la.
Tenim personatges nous, a més.
La xarxa sí. de vidre. I jo estic molt contenta d'haver compartit conversa aquí a la meva dreta amb dos líders que posa aquí, carismàtics, lidernatos, segurs de si mateixos i molt leials, vosaltres dos, sí, sí, Cristina Ors, Miquel Àngel Palleres, gràcies.
Gràcies.
I aquí a la meva esquerra, un altre lidernato, enèrgic, apassionat i valent, Rafa Goberna, gràcies.
Gràcies a tu. Sí!
Tres ràdios, memòria.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No hi noturam, i noturam.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol 4. El mecenes. La casa d'en Sebastià Font no era només una possessió mallorquina ben conservada. Era un museu dedicat a la passió de tota una vida. Les parets estaven folrades de fusta de cirerer i llibres antics fins on arribava la vista. I feia olor de cuir, de tabac de pipa dolç i de temps aturat. Al fons de la sala, dret, vora la llar del foc, ens esperava l'home que tenia la clau del nostre misteri.
Passin, passin, per favor, no es quedin a la porta. Vostè deu ser la senyora Sastre, veritat? Na Margalida m'ha parlat meravelles de vos. Feia temps que volia conèixer la periodista que va recuperar els tresors de la Mar Balear. Aquesta casa ha vist passar molt d'historiadors i acadèmics, però ben pocs tenen el seu instint i la seva valentia. És un veritable honor.
El plaer és tot meu, senyor Font. Moltes gràcies per rebre'ns en tan poca antelació. Li presenta el meu company, en Ramon Vilaseca.
Bona tarda. Té una casa espectacular. Poca gent obre les portes de la seva col·lecció privada amb tanta facilitat.
Ah, oh, amic meu, de què serveix atresorar la bellesa i el coneixement si no es pot compartir? Sempre he pensat que els llibres tancats no són res més que paper mort. Poden seure, per favor. La Margalida m'ha dit que teniu un document inèdit de l'arxiduc. No els negaré que estic intrigadíssim, i això que poques coses em sorprenen ja, després de tant d'anys de cercar i classificar els seus manuscrits perduts.
Ens han topat amb un carreró sense sortida. Saben que la imatge d'aquest dibuix pertany a l'orgue de Santa Maria de Maó, però el codi del marge dret ens resulta impossible de desxifrar.
Per l'amor de Déu! El traç, la tinta, aquestes inicials ALS, és autèntic! Fixin-se en el gra d'aquest paper antic i aquesta tinta ferrogàlica inconfusible. Aquest dibuix el va fer l'arxiduc amb les seves pròpies mans. D'on han tret aquesta meravella?
Ens ho van deixar en herència, senyor Font. Forma part d'un trencaclosques. Què ens pot dir dels números? X, B baixa, 3 I's majúscules, un punt, un número 4, un guió i el número 2. Sap a què corresponen?
L'arxiduc emprava codis molt particulars. No es fiava de ningú, especialment abans d'haver d'abandonar l'illa l'any 14. L'esclat de la Gran Guerra va omplir la Mediterrània d'espies d'ambdós bàndols i ell sabia que els seus moviments eren vigilats molt de prop. Això que tenen aquí és un xifratge de llibre. Emprava la seva pròpia biblioteca per amagar missatges.
Llavors, la X i la B baixa són el nombre de 8 en romans? Una pàgina?
Exactament. Pàgina de 8, línia 4, paraula 2. El problema dels xifratges de llibre és que, si no saben quin llibre empraven com a clau d'encriptació, els números no signifiquen absolutament res.
I vostè sap quin llibre emprava l'any 1914?
En aquella època, l'arxiduc només escrivia missatges xifrats utilitzant l'obra que més estimava, un poemari molt íntim i privat que ell mateix va escriure per Anna Catalina Omà, el gran amor de la seva vida, La pagesa de s'Estaca. Ell va guardar aquest llibre com el seu tresor més personal i del qual només se'n van imprimir 5 exemplars. I un d'aquests 5... El tinc jo. Vegem què els volia dir Saltesa Imperial. Pàgina de 8, línia 4, paraula número 2. Aquí està.
Què hi diu?
Diu corneta.
Corneta? És un registre de l'orga. A l'orga de Santanyí, el pany es va obrir quan van tocar l'acord de Diàbolos i música. Però per obrir l'orga de Menorca, a més de la nota, hem d'estirar el tirador del registre de la corneta. Per això no posava les tecles al dibuix.
Un pany acústic amagat dins un orgue? Una caixa forta que s'obri amb música? Això requereix uns coneixements d'enginyeria, d'acústica i d'arquitectura pràcticament impensables per aquella època. És la cosa més poètica que he sentit mai. Són plenament conscients de la magnitud històrica del que tenen entre mans? Que varen trobar Santanyí? Què hi guardava dins?
No ho sabem amb exactitud, senyor Font. És un objecte peculiar.
Mostra-li, Ramon. Si ens ha ajudat fins aquí, és just que ho vegi. En Ramon va col·locar la peça sobre la taula. El feix dels llums de la paret va incidir directament sobre les estries del vidre, projectant desenes de petits feixos de llum per tota la biblioteca. En Sebastià es va quedar paralitzat. Va allargar una mà tremolosa i va fregar el bronze de la vora, com si estigués davant d'una aparició religiosa.
No pot ser! Són certes! Les llegendes eren certes! Durant dècades, els estudiosos de l'arxiduc creiem que això eren només rumors, anotacions perdudes als seus quaderns de bitàcola que ningú acabava d'entendre. Saben què és això que tenen aquí?
És un vidre òptic de precisió gruixut. Això segur. Però no quadra amb telescopis ni lupes convencionals. La refracció de la llum és estranya.
No és un vidre qualsevol, senyor Vilaseca. Això, amics meus, és la perfecció de l'òptica del segle XIX. Una peça tallada amb una precisió pràcticament impossible d'aconseguir fora dels laboratoris estatals de París. És una lent de Fresnel en miniatura.
Lent de Fresnel? Què és això?
Augustin John Fresnel va ser un físic francès que va revolucionar la il·luminació marítima. Va inventar unes lents gegantines i esglaonades que aconseguien atrapar tota la llum d'una flama i projectar-la a quilòmetres de distància recte cap a l'horitzó. Varen salvar la vida de milers de mariners. Això que tenen a les mans és l'òptica d'un far. Probablement l'arxiduc la va encarregar en el més estricte dels secrets a algun mestre vidrier de gran confiança.
L'òptica d'un far. Ignis. Foc. El paper de l'interior de la capsa posava la paraula ignis. Un far és una torre de foc.
Tres bous de fusta i metall revelaran la xarxa de vidre. La xarxa de vidre? L'arxiduc ens està enviant a la xarxa de fars de les Illes Balears.
Exacte, senyora Sastre. Lluís Salvador era un apassionat de la mà i coneixia cada escull de la costa. I fixin-se en aquest gravat d'aquí. Un de tres. Ha dividit un mapa de llum en tres lents més petites, un joc de refracció lluminosa a escala gegantina. Necessiten trobar les dues lents que falten, acoblar-les de nou i projectar un gran feix de llum a través d'elles des d'algun far concret. la llum revelarà on està amagat el seu darrer gran secret. És d'una intel·ligència prodigiosa. Entenc, per allò que comentava abans la senyora Sastre, que la seva pròxima aturada és a Menorca. Donaria tot el que tinc per acompanyar-los a seguir aquesta ruta. Quina gran aventura! Però el meu lloc és aquí, entre aquests llibres. La meva joventut va quedar enrere fa estona i els meus pulmons no m'ho perdonarien. No estic per enfilar-me per campanars de matinada.
Senyor Font, el que ha fet avui per nosaltres no té preu. Sense vostè no hauríem passat de l'escriptori.
No vull que m'ho agraeixin. Vull que ho acabin. Escolti'm bé. Han de tenir molta cura. Aquest mapa ocult de l'arxiduc que estàu destapant té un valor incalculable, tant històric com econòmic. Tota la comunitat d'antiquaris i caçatresors sap que hi ha un secret de l'any 1914 sense resoldre. He sentit rumors al Mercat Negre durant anys, mencions a grans col·leccionistes estrangers, i hi ha gent amb molts recursos econòmics i molt pocs escrúpols que mataria per tenir aquest talent. Vostès mantinguin un perfil baix.
Jo m'encarregaré de la seguretat, senyor Font. D'això em pot estar segur.
Ho sé, senyor Vilaseca. Té planta de saber cuidar-se, però necessitaran logística. Els pagaré el vaixell del Cudi a Ciutadella i faré una telefonada a uns contactes a Mo. El rector de l'església em deu un parell de favors per unes restauracions que vaig finançar de la meva butxaca. Quan atraquin a Ciutadella, hauran de creuar l'illa per carretera fins a l'església de Santa Maria. M'asseguraré que estigui a la seva disposició demà vespre perquè ningú els molesti mentre manipulen l'orgue de keyboards. Considerin-me el seu mecenes a l'ombra. Els enviaré les targetes d'embarcament al telèfon.
No sabem com donar-li les gràcies. Demà, a primera hora, serem al port d'Alcúdia cap a Menorca. El mantindrem informat en tot moment. Totes les bateries de les llanternes estan carregades?
Al 100%. He de reconèixer una cosa, Núria. En Sebastià Font m'ha sorprès. Estava disposat a no dir-li res, però ens ha obert la porta de bat a bat i ens ha facilitat el viatge.
T'ho vas dir. Aquesta mena d'intel·lectuals només viuen per les històries i els seus llibres. No tothom és un enemic en aquest món, Ramon. Només volia ajudar-nos. Vinga, dormim unes hores, que el ferri d'Alcúdia surt d'hora.
Sí, digue'm. D'acord. Si el senyal dels seus telèfons indica que acaben de rebre targetes d'embarcament, és que creuaran cap a Menorca demà a primera hora. Rebut. I ens avançarem i prepararan l'equip a l'illa. Sí, tranquils. Ens mantindrem a l'ombra. Saben el que busquen? Molt bé. Deixaran que obrin el camí i facin la feina bruta. I quan tingui la segona peça a les mans, recuperam el material. Xa! L'objectiu prioritari és la peça, sí, això està ben clar, però què faim amb ells dos? D'acord. Si el client no vol distraccions, ho farem a la nostra manera. T'assegur que no quedaran caps per lligar. Molt bé, iniciem l'operació. Estarem preparats per l'extracció.
Acabeu d'escoltar Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. A vegades el major perill s'amaga just darrere de les advertències més amables. En el pròxim episodi, la investigació deixa de ser un joc intel·lectual per convertir-se en una cursa per a la supervivència. Na Núria i en Ramon arriben a Menorca sense saber que l'ombra de la mort els espera a la foscor de l'illa. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines ha interpretat el paper d'en Sebastià Font i en Toni Pons ha fet de llop.
El gran vidre està brut, a les veus s'han perdut.